torna al millor cinema amb el Barcelona Film Fest.
Aquest any ens visitaran Meg Ryan, Richard Linklater, Belén Rueda, Vincent Pérez i David Verdaguer, entre molts altres. Viu les catifes vermelles i participa en els col·loquis després de les projeccions.
Del 18 al 26 d'abril, vine als cinemes Verdit a Barcelona. Entrades a la venda a partir de 4,90 €. Més informació a bsnfilmfest.com.
Via Lliure.
Podcast.
Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Què tal, Noemí Escribano? Bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
Bravo.
Molt net, molt net.
Molt bé.
Molt net.
De un 8,5.
De primavera. Un 8,5.
8,5, és un 8,5, aquest dia.
Escolteu, ara de seguida anem amb les estrenes. M'heu dit que hi havia mandanga bona. Hi havia material.
Bona nen.
Has dit
bona
nen?
Bona nen.
Pensa que volies fer una cosa.
I això que no comentem...
Què?
Ai, espera't. Com es diu això? Cocaine Shark.
Ah, sí.
Eh?
Cocaine Shark. És que la setmana que ve s'estrena Oso Vicioso.
Ah!
Cocaine Bear.
Sí.
I aprofitant això, als Estats Units han estrenat el tràiler de Tiburón Vicioso, que és un tauró...
És la mateixa...
Estic a punt de creure-ho.
Sí, sí. És seriós, això.
Sí, 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 podem, sí, podem penjar el tràiler.
La setmana que ve s'estrena la de l'os aquest encucat.
De fet, ja podem parlar d'un subgènere que és animals passats de drogues, perquè també han anunciat...
No sé si és la millor decisió.
Meth Gator.
També han anunciat Meth Gator, el cocodril de la metamfetamina. Sí, és a dir, és atenció a aquest subgènere que està florint i que té, molt de futur per davant.
Entre això i Winnie the Pooh, sangre i miel.
Ja ve.
Mira, que ve el tauró. Ve del matiner.
Va molt tort, eh? Per això...
Sí, ve d'un after, aquest
tauró. Ja puc adelantar que Oso Vicioso, és un petit spoiler, però no importa, arriba a un nivell de caràja a l'os que parla.
A càmera.
Trenca la quarta paret.
Trenca la quarta i la cinquena.
Es dirigeix a l'espectador.
Ho trenca tot.
¡Vaya ciego! Hola, bebés.
Hola, bebés.
Hola, bebés.
Va, això serà la setmana que ve. La setmana que ve també hi ha la nova temporada i última, no?, de Succession.
Sí.
Que això ja en parlarem, que és aquesta sèrie que el Broc i a mi ens agrada, la resta ens sap que no.
Molta expectació,
no,
sí.
No, està bé, però
no, a mi no,
és duria de veure.
És que em posa molt nerviós. Que és una cosa diferent.
Però que em posi nerviós no vol dir que no sigui una bona sèrie. No,
és bona sèrie.
No, perdoni, avi, no s'ofengui.
Home, però si acabes de dir que no t'agradava.
No, he dit que a mi em posa molt nerviós. No he dit que no sigui una bona sèrie, simplement que no és per mi.
A mi m'agrada i, a més, jo crec que ha anat a més. Per mi és una sèrie que ha millorat a mesura que ha anat avançant les temporades.
Totalment d'acord.
Això s'agraeix.
Abans de parlar d'estrenes, una notícia que ens va sorprendre aquesta setmana, que és l'anunci d'una de les exhibidores més potents de l'Estat, de sales de cinema, que és Cinesa, que anunciava que a partir de l'abril vol posar en marxa una Unlimited Card, que és bàsicament una tarifa plana.
Sí.
O sigui, gastar-te, no sé quan són...
15,90
al mes per anar a veure les pel·lis que vulguis quan vulguis.
Totes. I repetir, si vols.
Que és una mica format plataforma.
Sí.
És el cinema competint amb els seus principals competidors amb les seves regles del joc.
Com ho és tu, Broc?
És a dir, jo trobo que si ja vas dos cops al mes al cinema, ho amortitzes. Uh-huh. És a dir, perquè una entrada al cinema d'estrena et costa 10 euros, més o menys. Per tant, crec que és una oferta molt, molt interessant. Una altra cosa és que funcioni. Jo no tinc l'oracle per saber si funcionarà. Ara, jo, si fos una persona que va al cinema, no sovint, però és que jo crec que al mes pots anar tres cops al cinema tranquil·lament, fàcil. I amb això ja ho amortitzes.
Si una persona que, va al cinema, que no seria el teu cas.
No és el meu cas, però vull dir, em poso la pell...
Tu no te la faries, la targeta?
No, jo només tinc la targeta del DIR, Clarís, i no l'he trepitjat en la vida. No, però trobo que l'oferta està bé. És a dir, i trobo que sona una mica a mesura desesperada, també. És a dir, la meva sensació és que...
O estratègies, no?
Formes de reinventar-se una mica, aviam què funciona o no.
Però no sé si el cinema respon a les pautes d'una plataforma. M'explico, una tarifa plana. Ostres, tinc les meves dubtes.
La resta?
No, jo crec que és la primera trompeta.
De què?
De l'apocalipsi.
Que ja s'acaba, això.
Sí, perquè, a veure, quan adoptes una mesura tan radical...
És bastant agressiva, la veritat.
És molt agressiva, però és difícil competir amb les plataformes perquè hi ha una cosa que ells no tindran mai, que és que per anar al cinema t'has de moure de casa.
Això sí.
És que aquest és el tema.
Has d'agafar el cotxe, has d'anar
allà... Bueno, que et quedi lluny de casa.
Sí, has d'aparcar, etcètera, etcètera. La majoria de la gent no té un cinema al costat de casa.
No, perquè això ja s'ha acabat, també.
Llavors, allà, el pàrquing, no sé què...
Que normalment tots els cinemes estan...
Uns nachos.
A centres comercials.
Uns nachos a 87 euros, etcètera, etcètera. Al final, gastes bullis. Jo crec que això és la demostració que els cinemes estan passant molt malament. Perquè si t'arriben a dir fa 10 anys que et fan una tarifa plana per anar al cinema, dius, què dius?
Sí, sí, hauria sonat a bogeria.
Hauria sonat a bogeria. Sí. Jo crec que, en fi, sí, jo crec que l'espectador ocasional no l'agafarà perquè li dona més o menys igual. L'espectador ocasional, jo...
Ocasional vols dir que hi va un cop cada mes?
Quan hi ha una pel·lícula que realment l'interessa.
Sí, que és... No, un espectacle, saps què vull dir? Alguna pel·li que tothom ha de veure. Però jo crec que si ets un espectador... De fet, crec que si els hi surt malament... La gent que va molt al cinema agafarà això i deixarà de pagar 40 euros al mes.
Clar,
no ho sé, em sembla com una... Sí, estic, òbviament, completament a favor, perquè segurament hi haurà gent que podrà optar a veure més pel·lícules. També em sembla que és una mesura desesperada, saps?
A veure,
també és una mesura que no té en compte les unitats familiars, que potser és el que podia incentivar més.
Totalment.
Perquè, clar, si han de pagar una tarifa... els dos pares, les dues mares i el nen, ja se te'n va a 45 euros al mes.
Sí, no té sentit.
I llavors què? Llavors, no sé, potser és un desemborsament que la gent no es considera fer, més que de forma... Anem aquest cop al mes i ho gastem.
Jo crec que això de la Noé és superinteressant, que sense que serveixi de precedent. No? Perquè és veritat que si haguéssim fet un bonus familiar, jo aquí sí que hagués dit, hòsties, això sí que és molt bona idea, perquè per 25 pavos hi pot anar tota la família. Hòsties, això ja... Però fins i tot només una vegada, eh? Només una vegada que et costi 15 euros, 20 euros, veure tota la família una pet. Amb això ho tens.
Sí, perquè
la... Home, de preus familiars n'hi ha,
cada canalla pot veure amb els pares.
Un bonus. Saps què vull dir?
Ja, tot aquí.
No, i a més, quan vas amb canalla, gastaràs diners amb crispetes, amb llaminadures... Vull dir que
diners deixaràs al cinema. El que li dona beneficis al cinema ja no crec que siguin les pel·lícules, sinó
no.
És el tema
aquest, clar, les crispetes, la Coca-Cola... Sí, sí.
Bueno,
no sé què,
doncs potser d'aquí el que deies del que és habitual i que s'ho agafi, potser llavors aquests diners se'ls gasta en la crispetes i tot això, o convida algú altre.
Exacte, mai se sap. No?
Bé, ja ho veurem. Ho posen en marxa a l'abril i a veure com els hi funciona. Va, anem amb les estrenes d'aquest cap de setmana.
Home, estarem atents.
Aquesta estrena de cap de setmana, que és d'aquestes potents, no?
Número 1.
Número 1, no? La més vista amb aquest senyor, que és Keanu Reeves. John Wick... Però que ja té una edat, també.
Sí,
té una edat.
Aquesta institució que és...
Ara, John Wick 4.
This hit goes out to you, Mr. Wick.
Qui no ha vist John Wick, recordeu el personatge a tres trets?
Bueno, va, és com un assassí a sou...
És un assassí retirat.
Sí, retirat, sí.
Que de sobte dos mafiosets russos...
Li maten el gos.
I li roben el cotxe. I el cotxe li dona més o menys igual.
Però el gos
no, perquè és un regal de la seva dona que acaba de morir. I a partir d'aquí és la seva venjança, que ja porta... Pues,
quatre pel·lis.
Porta quatre anys, venjança, ja.
Molt de temps, eh?
Deu estar cansat de la venjança, però... Ell,
no, segueix. Però la venjança és la primera pel·lícula, el que passa que després ve...
La venjança segueix.
Clar, perquè sempre hi ha alguna cosa de la qual venjar-se.
Sempre hi ha... Algú li fa... Sí. És tot... Perdona, Blai, aquí no has estat bé. La venjança és tota l'estona.
Si no vull fer spoilers. No,
perquè a la segona li passa una cosa i llavors s'ha de venjar de la persona que li fa.
Clar.
I a la tercera, una altra vegada, s'ha de tot el dia venjança. És un tio molt venjatiu.
No li agrada res,
que de veritat. No li deixen en pau.
Ha agradat?
Sí.
Molt.
Molt, eh?
Molt.
Sí. Jo només tinc un però.
Ja està, ja
ho veurà. No, comencem, un però.
Mai millor.
Però la peli jo crec que és massa llarga. És massa llarga.
Quant dura?
3 hores gairebé.
Hosti, Déu-n'hi-do.
Aviam, o sigui, això ja em va passar amb la tercera.
Quina mania, noi.
A mi si hagués durat 5, l'hauria vist igual.
No. Aviam, a la tercera hi havia escenes, hi havia una escena amb ganivets que jo recordo, ja, prou. Aquí hi ha més.
Et vas aixecar, no? Prou, ganivets! Sí, prou! Home, que tinc un nen aquí dins!
Hi ha una escena, sense fer spoilers, a unes escales que jo ja estava en plan, aviam, ja. Ja, mirant el rellotge, ja. Portem aquí mitja hora, vinga, ja.
Vale, això és la part fluixa. La resta, les parts fortes, què són?
Que és un festival.
Tot, festival,
És un festival.
No has vist tantes bufetades en la teva vida. Hi ha una densitat de bufetades per metre quadrat.
I...
De veritat, que no, és que és una cosa... Dius, és que és impossible que aquest tio pugui seguir pagant-se. Al cap de 15 minuts jo ja estaria a l'hospital amb oxigen.
Home, és que t'esgota una mica veure,
Hòstia, no, és que fas exercici. Això, si estàs seguint una dieta, una mica exercici...
Perds pes.
Doncs aquesta pel·li surts per 5 quilos.
És un deliri.
Mare meva, quina manera de donar bufetades en el temps. I venga bufetades, i venga bufetades. I dius, tio...
Però està tot tan ben executat.
està molt bé.
Jo tenia els braços dislocats.
Les coreografies són una fantasia. I a més, jo trobo que està molt encertat el personatge que han ficat en aquesta pel·li. Mm-hmm. El personatge de l'altre assassí està molt bé.
Sí.
No, i a més, normalment, a totes les pel·lícules d'acció acostuma a haver-hi una escena que és el clímax final.
Aquí hi ha un
doncs aquí hi ha 14 clímax finals.
Sí. Des dels 10 minuts 14... ja hi ha un clímax final.
I així, hi ha 14. Tu imagina't, és que és un...
Sí, és un orgasme de 3 hores, sí. Bàsicament.
En tot cas, per tant, bona pel·lícula, bona, recomanada, no, John Wick 4.
Si t'agrada el gènere d'acció i les coreos ben executades, tu passaràs...
Et diria que no sé si és la millor pel·li d'acció de tots els temps, però està... està...
Però quasi,
tu
gaudeixes
molt.
Jo crec està que per davant només té la franquícia de Missió Impossible. Mm-hmm. I després ja ve John Wick. Mm-hmm.
Tota la franquícia, eh?
Tota la franquícia.
Sí. A més, aprofiten molt bé les localitzacions i els espais per fer aquesta imaginació d'aviam què fem amb aquest espai per millorar les coreos i és molt divertit.
A més, visita molts llocs. És que sembla gairebé una pel·lícula de James Bond, perquè sí. Se'n va al Japó, després se'n va a París...
A Berlín...
No, a més, és una mica com la banca, això que estem veient de la banca, que s'estan anant a prendre vent. El mal que pot fer un tio amb traje. Sí, la quantitat de mal que pot fer un sol... Un
que la gràcia és que va vestit de...
Sol, tio,
sí, amb traje.
Sí, dona igual que estigui
davant.
La quantitat de mal que et pot fer.
John Wick 4, Keanu Reeves. Per cert, no us he preguntat per Keanu Reeves, que és un senyor que
ídol
ja...
Ídol absolut.
Sí, eh?
Sí.
Tindrà 87 anys, estarà fent John Wick 356 i seguirà donant unes galetes...
Però...
Ben,
amb donant hòsties amb el caminador.
Està fregant els 60 anys.
Sort sí, que aquest home sembla amable i, de més, perquè aquest home és una màquina de matar, en la realitat, sí. Perquè aquest tio, amb les coses que ha fet d'acció, podria matar-te amb la mirada.
Ja està, però és una llardavis i al cap de...
És una cosa,
home. No queda cap avi.
Va, següent pel·lícula. Una altra proposta també comercial que arriba a la cartellera d'ahir divendres, que es diu 65.
Charter 373. This is Commander Mills. My ship was hit by an undocumented asteroid.
Què és això, Blai?
La pel·lícula té un punt de partida interessant. Tu imagina't, fa 65 anys... 65 milions d'anys.
No puc imaginar-me.
A 1950, i coneix Alfredo Landa.
Hi havia una espècie humana que vivia en un altre planeta i que aterren a la Terra. En el moment que estan a punt d'extingir-se els dinosaures.
Ah.
Val? O sigui, jo crec que el punt de partida és força interessant, el problema és que el desenvolupament doncs, no ho és, perquè la sèrie és molt avorrida.
És ciència-ficció?
Sí, és com barrejar la pel·lícula aquella del Shyamalan, del After Earth...
De Will Smith i Parc Juràssic.
Exacte, i Parc Juràssic, efectivament. Mm-hmm. És que és barrejar això en poc més de 85 minuts, però que una pel·li de menys d'hora i mitja sigui avorrida, hòstia, ja diu molt, molt del tema.
Jo vull assenyalar que diguis aquesta frase perquè m'ha encantat això de que està més perdut.
Sí, el Adam Driver que està més perdut que un pop en un garatge.
Adam Driver és el...
Sí, és el protagonista.
Sí, no sé per què senyor protagonistes. No sé per què ha escollit aquesta pel·li. Té tota la pel·li aquesta mirada de... On deu haver-hi un caixer? Sí. per veure si m'han pagat... Sí, aquesta merda que estic fent.
És un gran actor d'en Driver. Vull dir
sí,
que
sí,
però últimament està fent unes tries estranyes de papers i aquesta jo crec que és la culminació. Compte, perquè aquí comença una mica la paradoxa Will Smith, que pot ser un actoràs, Will Smith per mi és un actoràs, i de sobte fas una pel·li com aquesta i dius, ui, Adam Driver, no et surtis del paper
però
marcat.
Quina altra actuació dels darrers temps diries que és qüestionable? La de Ruido Blanco? Aquesta,
Ruido de fondo.
Sí, però aquesta encara era una mica el seu...
Una ruïna també bastant gran.
A més, és que tota l'estona repeteix el mateix esquema. La parella protagonista, que és l'Adam Driver i una noia que viatja en aquesta nau, que són els únics supervivents, topen amb un dinosaure, se saben a l'últim segon, continuen el seu viatge, topen amb un altre dinosaure, i així tota l'estona.
Te fan spoilers, eh?
No, i així tota l'estona, ja està.
Perdona, House of Gucci.
No.
House of Gucci.
Però a mi aquesta em va divertir molt.
Bueno,
a mi aquesta em va divertir moltíssim.
Bueno, mira, aquesta encara.
No recomaneu, no?
No, 65. No. Va ser la segona més vista, per això.
Ah, bueno.
També és veritat que es va estrenar amb 300 i pico còpies.
Si us regalen entrades i teniu una Butterfly Pillow d'aquestes de viatge...
Doncs vinga,
Butterfly Pillow...
Esteu dormint.
Hi ha dies que no sentia...
Esteu de Light Pillow i de mar té el Molactil. Una Butterfly Pillow. En 3 minuts esteu dormint.
Passem a pel·li espanyola, vinga, que també s'ha estrenat. Producció catalana més triomfadora, perquè va passar per Berlín, va aconseguir premis allà. La millor actriu, la protagonista, la Maria Vázquez, també al Festival de Màlaga. La pel·lícula es diu Màtria.
Els últims dies deron-se diverses coses en la empresa. Temos que fer ahí una pequena revisió. Buscale tu nombre. Ramona Iglesias Bufón. ¿De qué buscabas?
De todo menos.
Bona Matria.
Bona peli. Matria és una... és cinema social, de qualitat, diria jo. Té com a protagonista la Ramona, és una dona que viu a un poble de la costa gallega i és una senyora de 40 i tants anys amb una malaltia pulmonar que ha de combinar treballs precaris per tirar endavant no només la seva vida sinó la de la seva filla adolescent i la d'un marit repugnant que té a casa, que la tracta com una merda, en perdó, i que no fa absolutament res durant tot el dia. Està a casa, sense fer res. És la història d'una dona que s'ha passat tota la vida treballant i pencant, pensant en els demés, no en ella mateixa, no? I com aquesta dona es trenca en aquesta pel·lícula. Hi ha un moment que es trenca. La Maria Vázquez fa un personatge increïble. Jo crec que ella arrossega tota la pel·lícula. Ella és la pel·lícula. I agraeixo que la pel·lícula tingui aquesta honestedat i que, a més, duri una hora i mitja. Una hora i mitja té prou per deixar-te tocat i per reflexionar sobre moltes coses, eh? Des del patriarcat fins als treballs precaris, fins la sororitat, també. Hi ha molts temes
vida,
que toca.
La vida rural.
La vida rural, els problemes amb els fills adolescents, etcètera, etcètera. Ostres, toca moltes coses, ho fa amb una intel·ligència bestial i amb una actriu que està de premi. A mi em sembla una pel·lícula.
La pel·lícula no inventa res, ni perquè és molt de l'estil Ken Loach o dels germans d'Ardenne. Sí. Però, hòstia, és una d'aquestes pel·lis directes, seques... Està molt bé.
A mi el que m'ha agradat molt, estic d'acord amb tot el que ha dit l'Òscar i el Blai, el que m'agrada molt és que no fan que aquest personatge sigui invencible, ni que sigui perfecte, que podrien haver caigut en això. És una dona amb contradiccions, que té un caràcter molt potent i que es trenca en molts moments i que és una dona que està superada en molts moments per la vida que ha de viure. I això m'agrada perquè és el que deia, té aquesta honestedat la peli de mostrar realment una persona que està en una situació límit i que sortir d'aquesta situació és molt complicat. I això és el que està molt bé.
Sí.
No, a mi em sembla que és un retrat orgànic d'un personatge femení increïblement ben escrit. Està molt ben escrit.
Interpretat, perquè ella
està
fantàstica.
Ella està immensa, sí.
Dèieu que és poble gallec, poble de pescadors, interpreto, de la costa.
Sí. De fet, ella alterna, treballa a una fàbrica de netejant i també treballa a un barc pesquer, no?
Sí.
És un poble molt petit, on tothom es coneix, i on els treballs són els que hi ha. És a dir, no hi ha més.
Jo crec que és la vida de moltes persones que són gairebé invisibles. No? Una nació de persones invisibles,
sí,
que no sap res. Hòstia, aquesta pel·lícula el retrata d'una manera
Perdona, pel molt, molt potent. Pel que he entès és d'una persona que s'ha dedicat tota la vida als altres, no? I el punt de trencament és que la filla o el que sigui ja té prou edat com per alliberar-se i, per tant, això provoca un desajustament.
De fet, la filla ja no viu en família.
Comença quan ella ja té diversos fronts oberts i que s'agreugen per determinades circumstàncies que passen al principi de la pel·li, però és que ella ja tenia problemes i està a un toc que s'acabi d'enfonsar ja del tot.
Ho dic perquè hi ha també una reflexió interessant, si fos perquè la pel·lícula, que és aquestes famílies que durant molts anys, evidentment l'edat de la vida de les criatures, dediquen tots els esforços a només aquelles criatures, i el dia que se'n van aquelles criatures queda el buit.
No és tant com que se'n van, sinó que la mare no vol que la filla repeteixi la seva vida. De treball precari en treball precari. I de fet, la mare li passa sempre diners, els pocs que té, se'ls dona a la filla perquè estudiï. Per treure-la dels treballs precaris, que treballa en un bar, em sembla, treballa
a mi. La història, bàsicament, és l'intent de la mare de que no repeteixi el que li passa. O sigui, és la disrupció del que t'ha estat passant i del que passa a tota una generació de dones, que això no es transmuti, que no li passi a la persona que tens al darrere. Això crec que és meravellós.
De fet, jo crec que el punt de trencament realment no està en la filla, sinó el moment en què el cap de la fàbrica els diu...
Fins aquí. No sabem
calla!
Dos minuts i tres quarts de 12 del matí. Va, anem amb l'última de les pel·lícules estrenades a sales, pel·lícula francesa, que va passar per al festival...
La comèdia que vieron 500 millones de franceses.
És una comèdia?
Sí.
És una comèdia. Que es diu Crònica d'un amor efímero.
J'avais rien prémédité du tout à cette soirée, hein. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas embrassé une autre femme.
On va boire un verre ou deux, mais je ressens une envie irrésistible de faire l'amour avec toi.
Què us passa? Per què rieu, ja?
No, està bé. Mare soltera, home casat.
Sí.
S'ajunten, tenen una aventura.
Sí.
I I la pel·lícula va d'això.
Sí, són unes diferents trobades que trobades. Tenen al llarg d'un any i pico.
I de com les persones adultes actualment afronten aquesta mena de relacions, no? Ells intenten afrontar aquesta relació sense que hi hagi cap lligam romàntic. És a dir, es troben, s'agraden, parlen entre ells, connecten de moltes formes, també connecten al llit, però no volen passar d'aquí. I la comèdia va d'això, va de com afrontem aquesta situació i si realment els homes, les persones adultes, quan hi ha aquesta relació d'afecte, quan hi ha aquesta connexió, pots mantenir aquesta distància de dir no vull tenir cap relació romàntica amb tu. És una pel·lícula parlada, és a dir, és una pel·lícula de diàlegs constants, parlen tota l'estona, i el mèrit és que en cap moment
t'ha superat
per tota la quantitat de paraula que té la pel·lícula.
Jo crec que és una pel·li deliciosa. Sí. Si t'ha fet la conya de los 500...
Sí. Però t'ha agradat.
És una comèdia de les millors que he vist.
No fotis, perquè... hosti.
Sí.
Pues ara sí que m'has descol·locat, perquè quan t'he sentit fer la broma dic ja està, no li agrada.
No, perquè ja saps com la... Sí, sempre la...
Sí, és veritat. El cartell aquest, que a veces és molt...
La marquesina, 70 milions de franceses ja l'han disfrutat.
Els cartells de les pel·lícules franceses que siguin una mica comèdia sempre són els mateixos. Doncs els mateixos colors i la mateixa cosa.
Està molt ben feta, sembla d'un Woody Allen jove, no dels últims temps. Sí. Sembla Romer, també.
Sí, és una barreja.
Romer, perquè parla molt. Sí, jo crec que és molt collonuda, de veritat.
Sí, parla de...
I a més és fresqueta, petita, o sigui, passa bé, no té cap tipus de pretensió, però al final... Hòstia, la reflexió que fa és una reflexió bastant, bastant potent sobre el que passa quan tens certa edat i t'arriba algú a la vida que te la trenca una mica, però tu vols seguir estant al teu lloc i no vols obrir la porta.
No vols canviar.
A mi em sembla una reflexió molt interessant.
És un Woody Allen a la francesa.
De la mecànica de l'amor, de les relacions, de la gelosia, de la complicitat, de les regles... No, que hi ha en aquest joc de parella, aquest joc de seducció, no?, d'alguna manera.
Però sempre amb el punt de comèdia, és a dir, mai amb aquest
punt d'intentar transcendir
i ser profund. No, és una comèdia i
no, hi ha diàlegs molt divertits.
I funciona a la perfecció i clar, es beneficia molt dels dos protagonistes.
També és una mica Linklater.
Sí, és que té una miqueta de tot. A més, és la pel·lícula que va inaugurar fa un parell de dies al Festival de Cinema d'Autor de Barcelona.
I el que diu el Blai, dos actorassos, eh?
Qui són?
Sobretot ell, eh? A mi m'encanta ell.
Sandrine Kiberlain i el Vincent McKain.
Ell està...
Però són coneguts aquí?
Sí, de fet, ell estava nominat al César, al millor actor per aquest treball.
És que és molt bo, fa un personatge com molt vulnerable, insegur...
I molt natural, són molt naturals tots dos.
Ostres, realment te'ls creus els dos, està molt bé.
Passa un minut de 3:45, va fent res.
Perdona, però...
Us està agradant tot, eh? Una cosa.
Estem en xerrat aquest avui?
El pobre Driver.
Sorprès.
El pop al garatge.
Hauria d'estar recollint fulles al...
Jurassic Driver!
Jurassic Driver, exacte. Fem un minutet, dos minutets de pausa i de seguida anem a les sèries. Què passa?
Estàvem agafant.
Sou molt passats. Aneu a descansar, feu un riu.
De veritat, ara que...
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Va, anem amb el món de les sèries, a 9 minuts per arribar al punt del migdia. El primer, home, abans de començar amb les estrenes i amb el que us ha agradat i que no. Ja ho hem dit abans, però dilluns s'estrena la... És que és tercera, quarta i última, en principi, de Succession.
Why does everyone ask how I'm feeling?
Que s'ha de resoldre, tot això, no? Perquè aquí...
He tancat els ulls i he escoltat com... Brian Cox.
Succession, per qui no ho sàpiga, és la sèrie d'aquesta família que té una gran empresa...
Magnats.
Que controla magnats, que controla mitjans de comunicació, però també d'altres tipus de negocis, com parts temàtics i creuers i tot això, que és un monstre, és un gegant, i és una empresa familiar. És a dir, que aquí hi ha un moment de successió, efectivament. S'ha de decidir qui manarà en els pròxims temps. I això és el que va a la sèrie des de fa 3 temporades. I són personatges que són tots...
Són
insuportables, tots ells.
Hi ha una cosa de Brian Cox, que és el patriarca, que aquesta setmana ha fet unes declaracions dient tota aquesta merda de gent que fa d'actor del mètode, que és justament un dels actors de la sèrie.
Ah, sí, el seu fill, de fet.
El seu fill.
És actor del mètode.
No, ell diu que és actor del mètode.
Hosti.
Quin d'ells?
Bueno, ara no recordo el nom. El fill està enfrontat. El Kendall. De fet, recordo llegir una notícia en la qual els membres del repartiment de la sèrie deien que el tio era un pesat. Sí, que era un actor d'aquests de mètode que anava amb el personatge fora de les càmeres.
Hi ha una història
del
New Yorker, que el tio és superintens, que després va dir, bueno, jo no sóc així tot el rato.
Sí, a veure, i la clau serà saber si, a veure qui succeeix al patriarca o a veure si el patriarca al final acaba esclafant els seus fills. Aquesta és la gran...
Brian Cox, i el Kendall és Jeremy Strong, i hi ha el germà, oi, de Macaulay Culkin, que és el Kieran Culkin.
Kieran Culkin, també gran personatge.
Sí, sí, sí. Un dels germans, també, un dels fills del magnat. Sí. Bé, a partir de dilluns, això. Després, ho hem explicat avui, Los Odiosos 8 es converteix en sèrie, perquè hi ha una mena de director's cut de Tarantino que li dona...
Té una pinta... Yeah.
Això és un monstre de Frankenstein.
Que hi ha hagut un senyor...
Amb un maletí.
Sí.
Hola, Quentin.
Quentin, hable un moment, por favor. Vengo de Netflix.
Quentin.
Traigo un cheque que tiene tantos ceros que hemos tenido que añadir un post-it al final para seguir poniendo ceros.
Y aleshores la porta s'obre. Es que no t'havia oído.
No t'havia oído.
Què tal? Es publica com una mena de versió extesa de la pel·lícula dividida en quatre trossos en una minissèrie. A Netflix, a Estats Units.
Imagina els quatre trossos que seran el propi Quentin Tarantino amb un cavall. Saps?
De tot el que havien rodat.
5 minuts.
Gent molt rara. Vale. Va, no us fa gaire il·lusió, veig, eh?
No, perquè és el que diu Antoni, les escenes afegides seran Samuel L. Jackson fumant-se un pitillo, un cavall saltant, vull dir, coses que no portaran a tot.
Tinc dubtes de com serà, perquè jo no li recordo cap director's cut.
No, crec que no.
Només la versió... Jo sóc Sochi, hi havia la versió que tenia un pròleg més gran, la música de Morricone, i després, a la mitja part, la veu de Tarantino en off. Crec que aquesta era la versió especial, diguem-ne, no?
Era el seu director's cut.
La que es va poder veure en 70 mil·límetres, el fenomen.
Exacte.
Però aquí no sé què pot aportar de més. No sé, potser m'equivoco i ara resulta que és una meravella, perquè no sé quina costum té Tarantino.
Són 25 minuts més, respecte a la versió de...
Són uns quants minuts. A veure, jo si me la poses, la veig.
Home, i tant, que la veurem. La veurem, segur.
Però sembla una mica això que et dic.
Una mica jeta.
Saps que Tarantino va al caixer, treus l'extracte en paper... I s'acaba el paper del caixer.
I l'altra de les estrenes, que és estrena d'ahir, una sèrie que tothom en parlava en el seu dia. Mm-hmm. És la segona temporada.
Molt.
Georgina.
Ay, no, sisplau.
Hay más de 40 millones de personas que me siguen.
Sí. Yo no.
No segueixes ara d'aquesta
no és... No segueixo, Georgina.
Pues va ser un fenomen, eh?
Sí. Ai, que mandra.
Jo vaig aguantar 5 minuts del primer capítol.
Ja o sigui, no ja has decidit que no veuràs.
No.
Però a veure, això és com quan vas al súper i t'agafes un d'aquests pastissos ultraprocessats que saps que et destrossaran.
Al súper,
ja saps el que vas.
Que et donaran ardor d'estómac, però te'l menges.
No, 10 euros.
Et quedes
fatal.
Però tu te'l menges, això?
Jo això ho menjo.
Hi ha aquesta frase primera de... Ah, doncs està bo, eh? Aquesta frase de...
Jo per mi és més un sac de pinso.
Vale,
del meu gos, que comences a menjar, tu dius, em fa una mica de fàstic, però si segueixes és encara pitjor.
Enganxa. Va, ara sí, anem amb la sèrie. Anem per la segona temporada d'una sèrie que us va agradar molt en el seu dia, que és de Movistar Plus, que es diu Yellow Jackets.
Once upon a time, there was a place.
Que era un equip de futbol, recordem això.
És un Lost amb un revers
Lost.
Pervers.
Sí, tan pervers.
I adolescent, amb totes les merdes d'aquest grup de noies. Que...
És un equip que s'estavella amb un avió a les muntanyes de Canadà, crec.
Sí.
No recordo malament, estan perdudes, no les van a buscar, i elles comencen a formar una mica el Senyor de les Mosques.
Sí.
No, es comencen a formar una sèrie de clans i tal, i la cosa
acaba
com el rei de l'Aurora.
Sí. La primera temporada estava molt bé. D'aquesta jo només he vist el primer.
Que és que de fet només n'hi ha un.
Sí, és el que està en obert. I aviam, és una mica... S'ha d'esperar a veure el què, perquè aquest primer capítol m'ha semblat molt continuista, però que no aporta res respecte al primer. O sigui, és una mica... Espero que es desencalli una mica per veure per on aniran les trames, perquè de moment no ha estat res així. Però bueno, jo crec que se li ha de donar una miqueta de temps, ha d'aparèixer el personatge de...
Té un final bastant frapant.
Sí.
Jo no l'hagués fet, la segona temporada.
Ja...
Em sembla que la primera era tan potent, estava tan ben feta i tenia tantes coses que per ser ahir, Broc.
Què va dir?
Va dir, jo no he vist la primera, així que no té cap sentit que parli de la segona.
No, clar.
I li va dir, doncs mira la primera, no tinc temps.
Me'n passaré tota la primera.
Ara.
No.
Aquesta és l'actitud d'un senyor. Jo dic, a mi el primer m'ha agradat, però ja trobo...
No cal.
No, és que no calia.
i a més manté el repartiment original, i s'hi afegeix Elijah Wood.
Aquest és el que jo tinc ganes de veure, què?
Que de moment, en el primer capítol d'aquesta segona temporada no ha aparegut encara, però se l'espera, o sigui, veurem.
Deixa'm fer un incís. Has dit aquestes noies adolescents amb totes les seves merdes. Et recordo que la nena que portes dins també serà adolescent.
Ah, bueno, però jo ja estic patint des de fa...
D'acord.
Ja pateixo, no et preocupis per això.
D'acord.
Val, què voleu fer? Per anar...
Home, La Gente Nocturna.
La Gente Nocturna. Sèrie Netflix...
A veure, volem la teva targeta de crèdit, que et doni el número... I treu una mica de diners.
I una mica de suspens, que es diu La Gente Nocturna.
The FBI is the United States' premier law enforcement agency. Ma'am, he's taking a seat.
Va, què m'ho explica, això?
Gegantesca bossa de patates sabor jamón.
Sí. Comences... I és que te l'has d'acabar. No pots parar.
Formato econòmico, que és el de bossa doble.
300 i pico grams.
Hòsties putes.
És per un, Per un.
És l'eslògan de Pringles, que no pots menjar-te només un. Te'n menges uns quants.
Fas pop, droga.
Jo és el que li demano a Netflix. És a dir, li demano una sèrie que m'entretingui, que estigui ben feta, saps? Que me la pugui menjar bé, que tingui un punt d'addicció. Només vull això, no vull res més. O sigui, em sembla que si fan aquestes sèries, jo me les menjo i ja està. És extraordinària? No. Té coses que no te les creus ni de conya? També. Sí. És una mica 24? Sí. Ara, me l'he menjat? Sí.
És 24?
Bueno, bàsicament...
Ja li agradaria ser 24.
Qui és? Qui és?
De fet, un dels actors és el germà del president Palmer, no?
Totalment. No, és un agent de l'FBI que està com desterrat a una mena d'oficina a un soterrani, omplint informes i contestant un telèfon. Un telèfon que suposa que és d'emergències per agents que tenen problemes, agents supersecrets. Aquell telèfon, evidentment, no sona mai, però un dia sona, una nit sona. El despenja, uns agents encoberts li donen unes claus i li expliquen unes cosetes, i a partir d'aquí la trama comença a embogir. Es veu immers en una mena de trama d'espionatge, acció, geopolítica, conspiració, bla, bla, bla. Té molt de 24, i és una sèrie que funciona. És una sèrie que, bàsicament, t'enganxa. I, com diu el Toni, a aquestes altures... Jo crec que ja és suficient.
No, jo crec que és la millor sèrie de ficció que porta Netflix estrenada aquest any.
Cuideu,
Noé, va, vinga.
Alegria. De moment.
Estic deixant aquí els meus companys totes les nuances,
sí.
Però aquí el tema de com mesurem les coses està claríssim, perquè dèiem això de setmanes enrere del gènere romàntic, dels tòpics. Sí. Aquesta sèrie és un tòpic amb pates.
Ja.
El guió és un tòpic capítol rere capítol, i sí que t'ho passes bé, però... Però mireu l'entusiasme aquí dels companys...
Això és veritat, que però això passa canvia. Sempre, no? Hi ha determinats gèneres que se'ls hi permet ser un tòpic i d'altres que no. I totalment. En el cas de... No sé com dir-li, un thriller o...
Sí, és un thriller.
O negre, o el que vulguis.
El guió té frases de... Jo estaré aquí per tu, i però, coses així. O sigui, té unes frases moment, que dius que et quedes amb la goteta allà de...
Jo crec que la comèdia romàntica és molt més difícil de fer que aquest tipus de sèrie. La comèdia romàntica té una classe de... Té unes regles que són molt difícils de doblar-les.
A aquesta sèrie li poses tres ingredients amb pilota automàtica, no cal gaire.
Sí, per això és el que vull. Ja està. Quan critico una comèdia romàntica amb com es diu, ombreres en català? No?
Espatlleres.
Sí, espatlleres.
Amb espatlleres, el que et dic perquè vols fer alguna cosa que està molt per sobre del teu nivell. En aquí és un senyor que tampoc en sap gaire, però escolta'm, un ratet, paper, ja està bé, saps què vull dir? Un vermutet, unes escopilles, unes patatetes...
Bueno, és entreteniment pur.
Ja entreteniment pur i dur. Ja ara, si li demanes que t'expliqui una història supermarcada i no sé què...
Que el guió...
Té un guió de xope.
Em diuen per línia interna que no és... Eren muscleres.
Muscleres.
Pues a mi em molesten les comèdies romàntiques amb muscleres. Les comèdies romàntiques que no
són les ombreres.
Muscleres. De gènere, muscle, amb totes les ganes. Doncs, sí. A més, normalment, quan fas una comèdia romàntica, hòstia, tens una sèrie de limitacions molt grans, perquè és molt difícil no repetir, perquè hi ha uns tòtems, no?, que són gigantescos. En el cine d'acció i en les sèries d'acció això no passa. A la gent li dona igual. T'oblides i tornes a veure la mateixa sèrie una altra vegada, i una altra vegada, i una altra vegada. Ja està. No necessita.
Són lleis.
Va, acabo només amb l'última, que em sembla que
aquesta agradat, o no?
Recomanació...
És entretinguda.
Quantes estrelles?
Jo això de les estrelles no ho faig. A mi jo no...
Què vols dir, no ho fas?
Perquè no sé mesurar
estrelles.
M'ho deixes a mi, només. No t'hi fiquis.
Però, de fet, l'únic que posa estrelles és el Blai.
Un 6.
Un 6 de 10. O sigui, passa bé, però se
m'oblida. És un
3 estrelles. 3 estrelles. No, 3 estrelles.
La Josep Maria diu, Agente Nocturno és una tunda infumable.
Que...
Amb els crèdits ja sé el que passarà. Sí, i l'actor podria presentar anuncis de torradores.
A més, saps què passa? Que em recorda una sèrie que per mi era molt millor, que era la de The Bodyguard, aquesta...
Ah, sí, home.
Aquella era molt bona.
Però és que aquí les comparacions, ostres...
Sí, diferents.
Va,
tanquem... Allò era BBC, si no m'equivoco, o si ja li demanes un nivell superior.
Bodyguard seria una estrella Michelin i Agente Nocturno seria un McDonald's. Un McDonald's.
Seria un fried chicken.
Però el McDonald's de tant en quant té.
Tanquem amb un True Crime de 3 episodis. Sí, home, que ja són els 12 i 3.
No, era una mica també,
que fa 30 anys ara dels fets de Waco i se n'ha fet una sèrie, per qui no sapigués de què va passar allà, que és Waco, el apocalipsis tejano.
It was a bunch of people that you could tell really loved each other. It was a very caring environment.
Que jo crec que molta gent ha sentit a parlar de Waco i no sap ben bé què va passar, i per tant això és un bon incentiu.
I que desconeix la magnitud del que es va coure en aquella granja.
Una secta.
Però una secta, però amb un enfrontament armat, un dels enfrontaments armats entre el govern entre les forces nord-americanes i uns rebels, diguem-ne, un dels més importants que hi ha hagut a la història del país. És a dir, estem parlant d'una secta que estava armada com si fos un exèrcit. És a dir, amb granades, rifles, ametralladores automàtiques, de tot. I t'explica una mica... és molt complet, el documental, realment, perquè t'explica què va passar des de dins. És a dir, tu tens la imatge del que va passar des de fora, aquell incendi, aquella matança, aquells davidians que semblava que estaven bojos, i t'explica les interioritats de com va anar aquella investigació i com va anar aquella acció per entrar en aquella casa. I descobreixes moltes coses que són reveladores, no? Per exemple, les tensions que hi havia entre l'equip de negociadors i l'equip de gens que ja volien entrar a la casa. És a dir, va ser una investigació que va estar llastrada des d'un principi per les diferències que hi havia entre les pròpies forces de seguretat. Això jo no ho sabia, per exemple.
Vull recordar que el que va passar a Waco, això és anys...
93?
93, fa 30 anys. Sí, fa 30 anys. Waco és a Texas, també, per entendre una informació que crec que és bo saber-la. I van acabar morint més de 80 persones de dins del...
Amb un incendi que no se sap qui el va provocar, si va ser una cosa del FBI, etcètera, etcètera.
O si van ser ells mateixos, en teoria... Van ser ells mateixos, diuen...
No se sabrà mai.
Sí.
Jo crec que el que queda clar és que l'operació va ser una xapussa...
Sí, des principi a fi.
Increïble. I a més hi ha una cosa que és la línia que tracen entre el que va passar allà i el que passa avui. Perquè si hi ha hagut un event, no?, que ha sigut clau per propulsar el moviment antigovernamental, etc., antigovern federal, ha sigut això. De fet, hi ha un moment a la sèrie que apareix Timothy McVeigh, que és el tio que l'any 95 va volar a l'edifici aquest d'Oklahoma, una seu de l'FBI, va matar 200 persones.
Un atemptat, sí.
Que estava allà ja venent enganxines contra el govern federal i tal, i com allò va aconseguir doncs, juntar a molta gent que creia que el govern federal tenia massa poder i Waco era com el símbol. No, tot allò, però clar, després veus el que hi havia allà dins, un tio que es creia Déu, que tenia sexe amb menors, que va desfer tots els matrimonis de la gent que hi havia allà perquè es volien al llit amb les seves dones. I va haver-hi un moment que ell es podia anar al llit amb les dones d'aquestes persones, però els marits ja no, perquè no eren marits. O sigui, una cosa bogíssima. I gent que avui en dia... Sí. Tios que eren davidians, que van sobreviure dient que aquell no era mala persona i que tenir sexe amb una nena de 12 anys per ells no era dolent.
David Koresh.
Segons la seva... És molt pertorbador. Sí. El seu creador.
Però després de 30 anys segueixen amb el cap absolutament torrat.
Sí, està endiosat totalment aquest...
Un dels personatges més foscos i més inquietants, jo crec que de la història negra dels Estats Units, aquest David Koresh. Es creia que era el segon Jesucrist. De fet, crec que ell mor amb 33 anys.
Sí, senyor.
És absolutament delirant tot. I com li va rentar el cervell a tota aquella gent. Van morir 80 persones, però van sortir moltíssimes.
Sí.
Durant les negociacions van aconseguir que traguessin nens, que traguessin persones. Sobretot, és a dir, imagina't la gent que hi hauria mort si s'haguessin quedat tots a dins.
Que Déu parlava a través d'ella i que li va dir que havia de començar l'apocalipsi. Bueno, pues, va estar allà.
Recomanable, sí.
Molt recomanable. Un gran documental.
I a més no fan allò de recrear...
No, imatges d'arxiu, entrevistes interessants, perquè a més veus els dos punts de vista, la gent que havia d'entrar allà com fos, no? Aquests de l'FBI que estaven una mica torradets del cap, també, els negociadors que deien fem-ho amb calma, intentem negociar, estem a prop d'arribar a un acord, i la gent de dins, que hi ha molts que segueixen sent uns tarats d'un nivell...
És que és molt bèstia, perquè els negociadors anaven per una banda i els equips de, diguem, d'acció anaven per una altra i no es comunicaven entre ells, i això provocava, clar, va provocar el que va provocar, no? Un desastre.
Doncs Waco, el apocalipsis tejano a Netflix, efectivament, perquè va passar a Texas, que també explica, jo crec, moltes coses del que va significar Waco i d'aquesta cultura, diguem-ne, del centre del país.
L'accés a les armes, etcètera.
Oh, i tant, els debats al voltant de l'accés a les armes, exacte. 12 i 8 minuts, doncs ho deixarem aquí. Blai Morell, Noemí Escribano, Òscar Broc, Toni García.
Molt bé,
què passa? Ara perquè... tampoc us sembla bé.
Ara el vermutet, Toni, primavera.
A gaudir de la primavera, Toni.
Vinga.
Que tens tot un dia per davant.
Ganes d'arribar a casa, baixar les persianes i tornar a veure la gente nocturna.
Va, que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.